Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
També. I no li ha passat,
I els presidents
això.
Del Barça ja n'hi parlem.
Sí, sí. Però és sorprenent. És un cas atípic. És un Hurtado de la política. Vull dir, està exactament igual que quan va començar. Per tant, jo crec que tot això és capaç de tirar-s'ho a l'esquena.
És incombustible en tots els aspectes, Pedro Sánchez. Això s'ha de reconèixer. Cada vegada que el donen per mort, mentida. Sí. No passa. No està mort.
Sí. És una mena d'animal polític immortal.
Sí.
Mira, precisament, sobretot això que estàvem parlant, coses d'aquest matí, sobre les negociacions després del 23 de juliol. Laura Borràs entra en escena i insisteix en collar Pedro Sánchez, ho ha dit aquest matí a TV3.
Nosaltres hem vingut a aconseguir-ho tot. No es tracta de rebaixar res, es tracta de tenir l'oportunitat, perquè l'estat espanyol necessita alguna cosa de l'enemic públic número 1 d'aquest estat, que és l'independentisme, que representem la gent de Junts per Catalunya, i per tant abordar aquesta qüestió i resoldre-la políticament.
També Laura Borràs ha parlat sobre un possible grup conjunt entre Junts i Esquerra al Congrés, aquest element que estàvem parlant al matí, i Borràs insisteix en demanar-ho. Això des d'aquí a Catalunya. A Madrid, des del PSOE, María Jesús Montero, a la SER, passa la pilota a Junts y els demana que es decideixin.
Tienen que reflexionar a partir del resultado de las elecciones qué es lo que quieren seguir haciendo para el avance en el futuro, y por tanto son ellos los que tienen que plantear esa respuesta. Lo que sí le puedo decir es que el Partido Socialista siempre ha dialogado con todas las formaciones políticas.
Fa que no mal cap la Sílvia.
No, és que em sona una mica aquest to de Montero, una mica de senyoreta Rettenmeier, no? Aquí quasi renyant a un actor polític que necessiten. A veure, és normal que en el punt de partida tothom el que faci refermar la seva posició. Així comencen les negociacions. I fan uns i altres estan fent el mateix. Laura Borràs el que està fent és regar el seu hortet dintre de Junts. El que fa, necessita mantenir el perfil d'alguna manera per continuar sent la presidenta del partit, i fa declaracions i reflexions des d'aquest punt de vista, i també el que representa ella, que dintre de Junts representa els més octubristes, diem-ne, i per tant doncs és coherent amb el que amb la seva figura i amb el seu paper. A partir d'aquí la negociació que hi hagi d'haver anirà per una altra banda, però jo crec que hi ha un problema de perspectiva respecte a Puigdemont que repetidament és erroni, i és que ell treballa amb uns paràmetres que no passen, és que ho diu repetidament però ningú li fa cas, no se'l creuen, que no passa per les solucions personals. I aquesta actitud de tranquil·litat absoluta i de tenim el tema controlat, que reflecteix sempre a Boye, és amb la que treballa Puigdemont, bàsicament perquè amb qui està Boye, amb qui està fa 6 anys treballant Puigdemont, és amb Boye. I diguéssim que estan els dos empaltats d'aquest keep calm, no? I de no precipitar-se i de no posar-se nerviosos per segons què. I els interessa, i a Junts li interessa molt ara, sobretot, no equivocar-se amb el seu paper dintre de l'independentisme. I una de les coses que volen fer, i això ja ho estan dient fins i tot públicament, és buscar una estratègia conjunta amb Esquerra. O sigui, no volen anar sols. No tenen, encara que no els hi caldria, però no ho volen. Per què? Perquè seria pa per avui, fan per demà. Mm-hmm.
Aprofitant els talls de veu que has posat i això el que diuen públicament, és que el 2010, quan Artur Mas guanya les eleccions, pacta amb el PP, això a vegades ens n'oblidem, té un company de feina que va fer un diccionari de les coses que diuen els polítics i el que en realitat volen dir. Vull dir, tret una mica del sí ministre. L'última és sensacional. Bueno, dir aquesta cosa de ser cuidadoso vol dir no faré res. Una medida valiente vol dir perdre les eleccions. No pactaremos bajo ningún concepto vol dir que abans buscarà altres opcions. Però la que més m'agradava de totes, la que va trobar, diu, ahora no se dan las condiciones para el pacto. Significa, habrá que inventarse algo para justificarlo. O sigui, jo estaria molt atento amb tota la verbalització que s'està fent, perquè no es pot dir la veritat. No poden parlar honestament. Per tant, jo crec que senzillament és un problema de on vols arribar. Tu vols anar de A a B. els camins verbals per arribar-hi són molt estranys, però tu tens un objectiu que és arribar a bé. I en el cas de Puigdemont no el conec personalment, vull dir, potser vosaltres l'heu tractat i és possible que efectivament, com dius tu, sigui un home d'uns principis inalterables en aquesta qüestió de que no vol solucions personals, però no deixa de ser el dirigent d'un partit polític que, per tant, vol uns resultats polítics. I se suposa que farà allò que li doni els resultats polítics.
Sí, però és que segons que faci aquests resultats polítics es perdrà també.
No, efectivament.
Jo no estic dient que sigui una cosa espiritual, estic dient que per la seva pròpia conveniència han de vigilar molt.
Sí, el que dic és que la situació actual, o sigui, de moment, a l'estadi en el que està, no l'ha permès guanyar les eleccions, no l'ha permès treure un bon resultat a Catalunya. Per tant, l'estratègia actual sembla que l'ha de modificar. No sé en quina línia. Pot ser amb encastellar-se més o amb anar en la direcció contrària. Però seguim el mateix statu quo exactament igual que ara, no sembla que el porti enlloc de moment.
I aquí tornem a parlar d'oportunitats i de que puguin ser oportunitats úniques. Mireu, ara que Carles Puigdemont està a Brussel·les, el resultat a Espanya, o les eleccions a Espanya han tingut... hi havia mitja Europa, per no dir tota Europa, amb els ulls posats a Espanya per una raó, per veure què passava amb l'extrema dreta i si l'extrema dreta podia governar també Espanya, com ha passat en altres països d'Europa. I això no ha passat. I no ha passat, i a més, l'extrema dreta ha perdut 19 diputats, és a dir, ha tingut un retrocés molt important. I la tercera és que la suma de les dues dretes no poden fer govern. Clar, aquesta lectura, en el context internacional... també s'ha de tenir en compte perquè hi haurà una certa pressió per intentar que hi hagi un acord de govern a Espanya, justament perquè tingui aquest reflex d'aturador, de fre a una tendència que hi havia en alguns països d'Europa en relació a l'atac d'oli que estava suposant l'extrema dreta. Puigdemont a Brussel·les estan, jo crec que ara pren novament un protagonisme i ell també rebrà una certa pressió en aquest sentit perquè aquest pacte sigui possible. Jo crec que, en el fons, a tots els interessa aquest pacte, a tots, vull dir, als actors que ara estem parlant, el Partit Socialista i a Junts, també a Esquerra i a la resta, però els interessa sobretot per mostrar que una altra manera de governar és possible en el context europeu i que una altra manera de frenar l'ultradreta és possible. I en la banda més egoísticament parlant, des de la banda independentista, demostrar que l'independentisme no és bloqueig, no és no al tot, no és quan pitjor millor, no, sinó que l'independentisme també pot demostrar ara que pot ser facilitador de govern i que pot tenir vocació de govern, i de fet la té, perquè els actors polítics que hi ha històrics al darrere dels dos principals partits independentistes són partits de govern. Esquerra Republicana està governant a Catalunya ara mateix, ha donat suport al govern espanyol en els darrers 4 anys, i què hem de dir de Junts, no? Que ha estat, doncs, a la seva essència governant Catalunya durant molts anys i donant suport també al govern espanyol. Dic Junts, dic en la seva essència, ja sabem que hi ha moltes ànimes, i que ara volen recuperar justament aquesta ànima a la qual m'estic referint.
Precisament un dels noms, perdó, Enric, que potser s'ha plantejat més seriosament que vol recuperar aquesta ànima, Xavier Trias.
Sí, correcte. I que avui ho ha dit molt bé.
Volies dir alguna cosa
sí,
més?
Sí, no, justet, però bueno, ara ho comentarem.
Perquè ara anirem a escoltar Xavier Trias.
Xavier Trias, de tota manera, no és l'ànima majoritària a dia d'avui en el context de Junts, tot i que la seva opinió compta molt, sobretot després del gran resultat que va obtenir a Barcelona. Va, tira la pilota, que ara la comentarem.
Tiro la pilota, ja està tirada. Si algú parla clar, jo crec que ha estat bastant clar, que l'hem entrevistat avui a 8:45 del matí, era molt aviat per ser un 25 de juliol, segurament hi havia molta gent dormint, i ja heu vist que des del començament de la tertúlia, crec que està la Sílvia, l'Enric segur, potser el Carles també, jo crec que tots més o menys han acabat citant l'entrevista de Xavier Trias com de que ha parlat clarament, almenys ha dit dues coses molt clares, i ara escoltarem el líder de Junts per Catalunya a Barcelona, però abans... mira, no són ni 2 minuts de publicitat, retornem.
RAC 1. Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix la teva moto R1250 GS Adventure amb més d'un 10% de descompte i de regal les maletes laterals. Només amb Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic.
Llums, càmera i acció. Un estiu de pel·lícula té un idili, un gran viatge i els extra descomptes. Perquè ara tens fins a un 60% de descompte sobre el preu original a Timberland, Dockers, Calcedonia, Múnich i moltíssimes més. El teu estiu de pel·lícula a Viladecans de Style Outlets.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell. I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure. Oblida't del fil vermell. Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Punès. Xarxa Ford de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Vinga, 2 minuts i arribarem a 11:15 del matí. Surt el nom, ara sí, Xavier Trias, aquí al Món a RAC1 aquest matí, ha evitat referir-se a l'amnistia i al referèndum com a línies vermelles a la negociació entre Junts i del bloc d'esquerres per facilitar una investidura de Pedro Sánchez, i argumenta, el líder de Junts a Barcelona, que s'ha d'anar obert a parlar de tot.
Això són línies vermelles que s'han marcat i ara el que es necessita és parlar-ne. És a dir, jo crec que d'entrada no es pot dir no això, no allò, no... Escolta'm, l'obligació que tindrà i el repte que té el senyor Sánchez sapien les nostres condicions és què ofereix ell i quins plantejaments fa.
Trias també ha explicat que quan el PP va investir Jaume Collboni i el van deixar a l'estacada com a alcalde, ell ja va advertir als socialistes que la truita giraria aviat i que algun dia el necessitarien.
Jo en el seu dia, al senyor Collboni, li vaig dir, escolta, feu les coses difícils perquè després ens necessitareu, i quan ens necessiteu, què fareu, no? I aquest és el problema. Ara ens necessiten, ara què faran? Pues ens han de necessitar i ens han de demanar ajut. Aquest ajut no és que tingui un preu, és que exigeix unes condicions i una manera d'actuar absolutament diferents.
Precisament sobre necessitar-los o no necessitar-los, aquest matí Trias ha descartat que Junts demani l'alcaldia de Barcelona a canvi d'investir Pedro Sánchez.
No, això són coses diferents, és a dir, no hem de barrejar les coses en absolut, és a dir, el meu ha passat el que ha passat, el greu del cas és que aquest acord es fa contra per evitar que l'alcalde de Barcelona sigui nacionalista, és a dir, és una cosa absolutament, pues, il·lògica i tal.
Digueu-li prevenció, digueu-li com vulgueu, però ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, situava l'escenari i deia Barcelona no pot ser una moneda de canvi en les negociacions.
Bueno, perquè és que hi ha un dels globus sonda que es fan córrer és que els socialistes estan disposats a tornar l'alcaldia de Barcelona.
Que també tècnicament seria una operació molt estranya.
No, molt. A mi em sembla una mica surrealista, francament. I a més, molt poc respectuós amb el seu company de partit, Jaume Collboni, que el fan servir per fer córrer rumors, el fan servir cada vegada pel que els hi convé. Ja passava abans de les eleccions, quan hi havia municipals, quan hi havia tota mena de travesses sobre qui podria ser el candidat alternatiu. El cas és que a mi em sembla que això són coses que es fan sonar perquè es vegi que hi ha moviment, que hi ha propostes, que hi ha... Va, parlem-ne, parlem. Què tenim nosaltres? Va, quines cartes tenim? Doncs hi ha aquesta. Oi que no la voleu? O la voleu? Parlem-ne. Clar, i això també ens entreté molt, eh? També, però així tenim coses per parlar.
La cosa és que Junts, les matemàtiques, li han vingut aquestes eleccions i les passades de meravella. De fet, a Barcelona sumen 21 socialistes i Junts. O sigui, jo no crec que hi hagi un canvi d'alcalde, però bueno, que puguin haver-hi un pacte de govern. O sigui, Collboni no pot governar sol, això és seguríssim, perquè amb 10 regidors no vas enlloc. És un problema de la pròpia mecànica de funcionament d'un ajuntament. Tu, Enric, la coneixes bé, pots delegar en gerents, però tu necessites tenir més de 10 regidors, sigui com sigui, perquè si no vas absolutament mort. I la casualitat dona que sumen exactament 21. Pot haver-hi un pacte de govern, és una possibilitat d'anar donant alguna cosa que d'alguna manera permeti sobreviure a la travessia del desert.
Jo li he preguntat on quedava això de que us bombin a tots, i ell ja deia que estaven calent i tal, i
que
els dies han passat, i que...
I m'agrada allò de les línies vermelles, que m'ha sonat allò de... En tinc unes, però en tinc unes altres, si volen. Vull dir, sí. Les línies vermelles es canvien
d'allò. Però és que una cosa és Trias i l'altra és la resta de Junts, i una altra és Puigdemont.
Clar, aquí volia anar, perdona, eh? Que... Sí, que és un... la negociació avançarà. I segurament a mesura que vagi avançant el rotllo, a mesura que vagi avançant el calendari, segurament doncs, diguéssim que les negociacions es poden anar posant més intenses. Junts, ho hem vist, és un partit amb moltíssimes veus. Això també és una prova de cara a Junts, aquestes negociacions, que podrien acabar obrint alguna fractura aquí dins.
Aquí el problema és, jo crec que ha arribat el moment de la política en majúscules, i no dic aparcar, però sí que passi a un segon nivell l'activisme. Perquè la política, en majúscules, és justament la manera de fer possibles les coses, no? I des de l'activisme, des de les posicions dogmàtiques, des del no passaran, des de posar línies vermelles, des de amb aquest ni aigua, amb això no vas enlloc, perquè justament el que ha dit, una de les coses més interessants de l'entrevista és quan diu Trias, no podeu dir-me, no podeu fer-me aquest cordó sanitari, perquè després em necessitareu.
Exacte, i tant.
És a dir, és que això passarà, ha passat, i tornarà a passar. És que és la vida de la política, i la política sempre has de deixar un telèfon obert, sempre has de deixar una porta oberta, sempre has de deixar una línia de negociació, perquè no saps mai què et pot passar. I efectivament, ara estem en aquesta justa situació. I en relació al tema de Barcelona, jo no crec que hi hagi un canvi d'alcalde absolutament, però sí que hi pot haver un acord de govern. I és més, m'atreviria a dir que si a Collboni li donen a triar entre renovar un pacte amb Colau o fer un pacte amb Trias, no tindria cap mena de dubtes de fer el pacte amb Trias. Primer, per una qüestió d'aritmètica, perquè 21 li garanteix tenir un mandat absolutament tranquil, aprovaria els pressupostos sense problema i els grans projectes sense problema. I després... també visualitzaria allò que ell ha defensat durant tota la campanya, que és un alcalde de canvi, que és un alcalde per fer les coses d'una altra manera. Si torna a posar els comuns al seu costat, el matxacaran, diguéssim, des de la banda opositora i també des d'una certa ciutadania que el va votar justament perquè es visualitzés un cert canvi. Per tant, per aquestes dues raons, jo crec que íntimament a Collboni aquest escenari li va molt bé. I a Trias, que ja ha passat el dol i que avui ho ha expressat molt bé quan diu, bueno, jo del que els bombin ho ha relativitzat, jo crec que està ja en el camí de facilitar aquest canvi. I jo crec que ell encara no ha marxat del consistori justament perquè crec que està acabant de cuinar o facilitar aquest canvi, aquest acord. Quan es produeixi, ell no hi podrà ser, perquè, òbviament, el guanyador de les eleccions no pot estar de segundon del perdedor de les eleccions. I, per tant, s'esborrarà, marxarà, però sí que deixarà establert aquest possible acord. Jo crec que aquest escenari no és descartable, com tampoc podria ser descartable que la Diputació de Barcelona, on Junts ha fet, diguéssim, un paper bastant d'estrassa i ha llançat a les escombraries doncs, una possibilitat de poder que ha tingut i que ha deixat de tenir, aquí també podria haver la porta oberta a una entrada en el govern amb els socialistes. Això són qüestions molt possibles i molt viables que no requeririen un gran terrabastall com ara destituir a Collboni per posar Trias.
Amb un afegit, a més, que deixes Esquerra fora. Disculpa, no, només una cosa. Amb l'afegit que deixes Esquerra... Hi ha un altre moment de l'entrevista que és molt interessant, quan ell explica que no s'hauria pogut oposar a un pacte de Collboni, Colau, Maragall, doncs se l'hauria hagut d'empassar i ja està. Clar, d'alguna manera la carta és com aquest joc de les famílies, no? Que en trobaves cartes d'una a l'altra. La carta d'Esquerra ell la va robar abans de del pacte, que després el va deixar fora. Però vull dir, ell ja va treure Esquerra de l'equació. Ara tornaria a deixar Esquerra fora de l'equació. O sigui, el que faria seria un pacte amb Collboni i Esquerra quedaria aparcada absolutament. O sigui, la perspectiva de futur no és dolenta des d'aquesta perspectiva.
Esther?
Ja, però, a més, un altre vessant. Vull dir, si tu fas aquest pacte amb Trias i deixes fora a Colau i als seus, en fi, els interessos del Pedro Sánchez tampoc no li va bé, això, perquè el Pedro Sánchez, no oblidem, que necessita un govern de coalició, precisament, amb Sumar, i una part de Sumar és la de Colau i tot el seu equip. Per tant, a veure, que està molt bé, em sembla una via possible, però una via que ha de pensar en no deixar tirats d'Esquerra perquè els necessita per governar i no deixar tirats els comuns perquè ha de governar amb ha de cogovernar.
Ministres o regidors has de triar.
Però aquí hi ha un element superior, que és el govern d'Espanya. Sí. És a dir, Sumar o Yolanda Díaz, què triarà? Barcelona o governar Espanya? Jo crec que davant d'aquesta pregunta, Yolanda Díaz no tindrà cap mena de dubte de que si han de perdre Barcelona...
I
de fet, els comuns ja han perdut Barcelona, no? I fins i tot poden aprofitar l'ocasió per reconstruir un cert espai per intentar la reconquesta d'aquí 4 anys. Per tant, home, Barcelona és important, però no tan important com el govern espanyol.
Però i no és tan important com perquè tota aquesta negociació pugui dependre d'això. A veure, estem aquí, ens estem molt entretinguts amb aquest tema, que té molta gràcia, però segur que això no pot tenir un pes fonamental. I a més, parlant de les diferents ànimes de Junts, sí, que deies, pot obrir una esquerda, una fractura, deies.
Sí.
És que em sembla que Junts té tantes fractures obertes, que ja estan acostumats a viure-hi amb les fractures.
I per tant,
exacte, és que per tant ja ha arribat un punt que ja no els desestabilitza això. No els desestabilitza, saben conviure amb això. Tenen un cert entrenament i van fent. El que està clar és que en aquest cas el sector i la veu preponderant és la de Puigdemont. No ara, no, sinó ja des d'abans de les eleccions. Perquè què va passar quan Jaume Giró va dir que es volia presentar a les primàries? Que immediatament, al cap de 10 segons, hi va haver un tuit de Puigdemont dient la nostra candidata és Míriam Nogueras. I al cap d'uns dies Giró va dir que retirava perquè li havia demanat Puigdemont. Que no era el moment de fer primàries, que no era el moment de distreure's, de fer primàries. Primàries formalment es van fer, però que no era el moment de competir entre candidats dintre del partit. Després la llista que es va fer també era molt puigdemontista, o sigui que Puigdemont ha estat un temps amb una mica al marge d'aquestes qüestions més del dia a dia, però en aquestes eleccions s'hi va posar de ple. S'ha posat de ple i ara, evidentment, que és ell la figura preponderant. Que això no vol dir que ell no pugui entrar en una flexibilització dels seus plantejaments, perquè si hi ha d'haver una negociació, alguna cosa s'haurà de fer. Però que això no se solucionarà, evidentment, ni amb la Diputació, ni amb l'Ajuntament de Barcelona, ni amb qüestions col·laterals petites judicials, perquè com que realment no hi pot haver una solució a fons per la desjudicialització, amb fragments i amb qüestions parcials difícilment es trobarà el canal per aquesta via.
I justament per això jo crec que serà molt important que els interlocutors a l'ombra, allò que se'n diu en política els fontaneros, siguin triats acuradament, siguin persones realment amb experiència política, que tinguin aquesta mà esquerra, que tinguin aquesta mirada llarga i que siguin que tinguin també aquesta part generosa de veure la política. Perquè si ho portem a personatges o polítics que, com he dit abans, posen pel davant més l'activisme que no pas l'estratègia o bueno, pas la mirada llarga, doncs això descarrilarà absolutament.
En les últimes hores hem conegut el nom d'un d'aquests interlocutors, no a l'ombra, s'ha fet públic directament, que és el de Jaume Asens. Jo crec que és molt interessant la figura de Jaume Asens i quin paper pot jugar aquí, no? Des de Sumar defensen, a part de la seva vàlua política, de la seva experiència i tal, aquesta relació més propera que té, doncs, amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que creuen que Sumar això pot ser un actiu a l'hora de prendre les negociacions. Jo crec que és molt interessant analitzar aquesta aposta que ha fet Iolanda Díaz per posar aquí al mig de nou, rescatar Jaume Asens, que s'havia posat un costat just abans de les eleccions, quan tot apuntava que ell seria el candidat, va fer un pas cap al costadet, i ara l'han tornat a posar al centre. Sobre Jaume Asens, ara de seguida valoren Enric Sierra, Esther Jaén, Sílvia Barroso, Carles Cols.
Ara. En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 76 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Enric Sierra, Esther Jaén, Sílvia Barroso i Carles Cols.
2 minuts i haurem arribat a 11:15. És veritat que abans d'anar a publicitat he posat un nom propi sobre la taula, que és Jaume Asens. Ara parlarem d'ell, però n'he de posar un altre. L'actualitat té aquestes coses, les últimes hores tenen aquestes coses. N'he de posar un altre, que és Albert Botran. Albert Botran fa poca estona ha fet un fil de tuits que comença així. Diu: aquesta ha estat la meva darrera aparició com a portaveu de la CUP. es tanca una etapa i veig necessari fer un fil amb agraïments, explicacions i autocrítica. Botran diu, vagin per davant els agraïments a les més de 98.000 persones que ens han votat, aquí ha fet una bona campanya, aquí ha donat la cara pel projecte a les quatre demarcacions i els centenars de missatges de suport que he rebut durant aquests dies i més a les darreres hores. Agraïments també a la Mireia, a la Jordina i l'Aida, aguantar Madrid, sabent que d'entrada només ho veia mitja organització, obrir camí, fer pinya lluny de casa. Tot això hauria estat impossible sense aquest factor humà. Lleialtat, flexibilitat i ambició han estat les claus. Diu, estic particularment orgullós de coses com ara el treball unitari per l'amnistia, la defensa de la llengua i posicionaments que han aportat profunditat en temes com ara ecologisme, feminisme, guerra, repressió, pensions, treball, drets, trans, migracions, borbons, països borbons, diu, països catalans. Jo passo a un segon pla, diu Albert Botran, estic satisfet d'haver assumit cada vegada més responsabilitat en moments en els quals podria haver triat el contrari. Del 2015 cap aquí la implicació ha estat creixent, malgrat la dificultat també ho era. Qui parli de paguetes no en té ni idea. Diu, venim de lluny i anem més lluny encara, cal entendre què està passant a l'independentisme i a la unitat popular. Valoro especialment les opinions de qui alhora pensa i treballa, no les que s'ho miren, au, ja us ho fareu, aquell qui no fa res ben segur que res no és guerra. I acaba, diu Albert Botran, diu, no sembla que el món vagi cap a un període d'estabilitat, sinó al contrari, des del punt de vista econòmic i ecològic són moltes les crisis obertes o talents. M'emporto molts coneixements de gent extraordinària i l'orgull d'haver servit al meu poble des de la CUP, des del Parlament i des del Congrés. I diu, continuaré la lluita per la República Catalana, és clar, a la CUP, a Poble Lliure, a la Intersindical i on calgui. Salut, això sí, Albert Botran, que agafarà un rol molt més secundari després de ser un, segurament un dels grans derrotats de les eleccions del 23J.
Sí, sí.
És coherent quan perd les eleccions d'aquesta manera, per la representativitat que tenia el partit en el Congrés dels Diputats, doncs és coherent dimitir. Hi ha un altre partit, que és Vox, que n'ha perdut 19 i que no ha fet gens d'autocrítica, no?
Ha fet molta crítica.
Molta crítica, però gens d'autocrítica, no?
Li ha fet crítica sobretot
sí,
al PP.
Sí, sí, a la jugular li va saltar.
Diu que la culpa seva per demanar... Exacte, va fer una intervenció brutal contra el Partit Popular. Home, des de la seva lògica, sí, si tu vols fer un pacte amb uns i vas tractant-los com uns pollosos, doncs, escolta'm, clar, és el que diu l'Abascal, diu, escolti'm, vostè m'ha ignorat, s'ha allunyat de mi, no s'ha fet la foto, ha volgut marcar distàncies, li ha donat la raó a aquells que diuen que no es pot anar enlloc amb mi. I una mica d'això hi ha hagut, sobretot a la darrera setmana de la campanya, però vaja, aquí no ha dimitit ningú.
Hi ha un altre partit que també ha perdut escons i que últimament també té un rum-rum, que és el de Sumar. Yolanda Díaz ha perdut molta representativitat i ahir la Ione Belarra ja va treure l'estral de guerra i va qüestionar el lideratge. Sí, de...
Ni 12 hores ha durat la pau a dins. Correcte. De Sumar. I Pablo Iglesias també va ser especialment contundent i directe aquí.
Que aquí Yolanda Díaz tampoc ha fet autocrítica.
Fan trampa aquí,
Per què?
Aquí fan una mica de trampa, perquè, a veure, el que ha tret Sumar... és bastant més de les opcions que tenia Podemos. Si seguim les enquestes, tenien 2-3. A veure, que les enquestes tampoc han estat molt fines.
Però no va dir, Podemos... no sé si les hem de seguir, les enquestes.
No, sí, sí, no sé si han estat molt fines, però Podemos com a marca estava bastant cremada. I si han arribat aquest resultat, vaja, jo crec que és evidentment perquè han canviat de marca, han mantingut algunes coses de Podemos, d'altres no, i s'han fet un rentat de cara, però no amb el temps suficient, vull dir, perquè quan el Pedro Sánchez va convocar el 23 de juliol també els va fotre els de la seva esquerra.
Bueno, els va obligar a negociar i arribar a acords en 10 dies.
Els hi va fer un favor.
Exacte.
Jo crec que aquí hi ha una cosa que és bastant interessant, que és més val guanyar el relat a vegades que les eleccions, segons com, perquè...
Segur.
Perquè Pedro Sánchez, que no ha guanyat les eleccions, sembla que les hagi guanyat, i Yolanda Díaz, vaja, és l'heroïna, una figura triomfant des de ja, des del debat a 3 que va sortir per la porta gran, i aquest relat és molt important perquè la situa amb ella com una figura amb moltes expectatives de futur, i això per un polític és molt important, no tant els resultats que hagi tingut ara, que tampoc són dolents certament, sinó les expectatives que genera. Està clar que té expectatives de futur Yolanda Díaz. El que passa és que està clar que es va fer aquesta l'acceptació de la plataforma, o d'anar amb la plataforma de Yolanda Díaz per part de Podemos, va ser forçada, va ser tensa, va ser forçada pel calendari, per la situació que hi havia, i és normal que ara rebenti per una altra banda, perquè clar, va deixar, aquí sí que han deixat unes ferides obertes, sagnants, molt, molt potents,
sí.
Que a veure com les... Bueno, suposo que simplement... Podemos anirà desapareixent.
Esther i Carles Cox.
Sent honestos, no, clar, sent honestos, el que sí hem de dir, ens hem de fiar a una de les enquestes, bueno, és dubtós, no, però no tenien gaire bones expectatives. Però si anem a la realitat i anem a les urnes, el paper de Podemos com a tal, de Podemos a les urnes, fa 2 mesos, us recordo, el 28 de maig, va ser terrible. És a dir, bona part de la pèrdua de governs, etc., d'esquerres, ha sigut perquè s'han quedat extraparlamentaris. És el cas de la Comunitat Valenciana. A Madrid no hi hagués hagut majoria absoluta de Isabel Díaz Ayuso si no fossin també extraparlamentaris. En fi, hi ha hagut diverses comunitats autònomes on Unides Podemos, o Podemos, en la fórmula que es presentés, va palmar, és a dir, però fins al punt de desaparèixer. Per tant, no tenien més opció que entrar amb aquesta experiència, amb aquesta aposta nova, i, en la meva opinió, no els hi ha anat malament. Ara, que ells vulguin després passar a ganivet tot el que vulguin en les seves cuites personals, polítiques, etcètera, que les passin. Però el que no poden dir és, no, han baixat els resultats que tenim. Sí, bueno, però és que la comparació està viciada d'entrada. Vull dir, és falsa.
Sí, però...
No serien esquerres si no us discutissin. És que, a més, no, és una tradició.
Sí, bueno, és la vida de Brian eterna.
Sí, sí, exactament, és la vida de Brian. I segurament, bueno, això el que pronostica és que hi haurà petites decisions en el futur, si no ara, d'aquí 4 anys o d'aquí 8, però dic que és impossible que es mantinguin units, però això forma part d'una tradició, només volia dir.
Sí, no. Però, jo volia dir, en relació a la coherència, no? O sigui, la nit electoral ja se sap que tothom guanya, no? Tothom surt allà, que ha guanyat, però després les xifres et posen a lloc. És a dir, la CUP ha tret un mal resultat, Esquerra Republicana ha tret un mal resultat, Sumar, malgrat totes aquestes circumstàncies, ha tret un mal resultat. És a dir, si no hagués retrocedit tant la part de Sumar, la part de l'espai aquest, segurament avui estaríem parlant d'una altra manera. I no he sentit autocrítica per part d'aquest espai, més enllà de la lluita palestiniana que tenen eterna, no? Jo crec que aquest espai necessita també una reflexió i una mirada una miqueta de més enllà. És a dir, no han tret un bon resultat. Et diria més, per culpa, si hem de buscar el culpable, per culpa d'ells, avui la coalició d'Esquerra no suma. La coalició d'Esquerra no suma per culpa de l'espai de Sumar, i això s'ho han de fer mirar. O sigui, els socialistes han guanyat 2 diputats més dels que en tenien i han obtingut més vots en xifres absolutes. I l'espai aquest n'ha perdut. Bueno, doncs escolta, potser que s'ho facin mirar també.
Qui diríeu que són els grans guanyadors i els grans perdedors d'aquest diumenge? Començo per tu, Carles. Guanyadors morals, compte, que és aquest concepte que surt tant en les eleccions.
Que les eleccions les ha guanyat Pedro Sánchez, i em sembla que és bastant evident en el sentit de... No, moralment, evidentment. I sobretot jo crec que el gran perdedor és el PP, perquè és que portem 48 hores i el discurs segueix sent el mateix. O sigui, aquest era un partit que havia pactat amb el PNB. No tenia problema, tenia molts ponts. La seva estratègia dels últims anys ha sigut dinamitar tots els ponts, i l'únic que li queda és en Vox, amb qui estan enfadats, però és que estan governant a comunitats autònomes conjuntament. Per tant, segueixen fortificant aquells ponts.
I ahir Feijóo truca al PNB i el PNB li diu que ni negociar.
Clar, però què s'espera? O sigui, per tant, jo crec que és el perdedor perquè encara no ha entès el que ha passat, no el diumenge, en els últims anys. O sigui, i abans dèieu això de Vox, jo crec que la diferència entre Vox i les extremes dretes europees, la d'aquí té el punt aquest folclòric, a més de coses absolutament incomprensibles. Però clar, és que Abascal realment valida totes aquestes imbecilitats que han estat fent els últims temps de censures absurdes de pel·lícules de Disney, de posar toreros, o sigui, això ho avala. Per tant, és una ultradreta realment molt exòtica i no farà autocrítica perquè senzillament, com això ho avala, és incapaç de fer autocrítica.
Sí, des del punt
de fet, l'Abascal fa no gaire li vaig fer una entrevista i el titular era: si hay alguien en mi partido que dice que cree en l'agenda 2030, lo expulso immediatamente. Per tant, imagineu si s'ho creu.
És molt democràtic. No, efectivament, jo coincideixo, el guanyador moral és Pedro Sánchez. Avui, l'Enric Juliana, perdoneu la cita, explica en el seu article al diari a La Vanguardia que aquí hi ha hagut una expectativa i aquesta expectativa no s'ha complert. No? L'expectativa creada mediàticament i en l'ambient de que la dreta arrasaria i de que fins i tot s'havien repartit ministeris, s'han repartit càrrecs i que ahir segurament a Madrid es van anul·lar moltes taules de restaurants per celebrar coses. Doncs, clar, aquesta expectativa, des d'aquest punt de vista, òbviament Feijó ha perdut. I qui més ha perdut és l'ultradreta de Santiago Abascal, no? Però, de l'altra banda, aquesta remuntada que es deia, no?, aquest intent de frenar aquesta onada, doncs el Partit Socialista aguanta prou bé i a l'esquerra del Partit Socialista s'han fotut una clatellada, no? I a la banda, diguéssim, més més catalana, aquí hem tingut una qüestió molt curiosa, que és que, tot i tenint un mal resultat, són més clau que mai. O sigui, ara l'independentisme català, i en especialment Junts, tot i tenir aquesta pèrdua de vots immensa, de centenars de milers de vots, doncs ara poden influir molt més. I això és un missatge també aquella campanya que es va fer de l'abstenció, no? No aneu a votar, absteniu-vos. Doncs mira, ara no anant a votar o tenim menys vots en l'independentisme, ara podràs influir molt més si és que són intel·ligents.
A mi també em sembla que el guanyador moral, evidentment, és Pedro Sánchez, però Pedro Sánchez i Puigdemont, perquè al final, si mires la... I fins i tot reconegut per les portades de la premsa madrilenya, que li van donar tot el protagonisme ahir en els diaris d'ahir. Yolanda Díaz també, perquè crec que realment s'ha generat una expectativa de futur molt, molt alta, i en parlarem de què passa en els pròxims anys al PSOE i de quin paper agafa Sumar, o en tot cas, com a mínim, Yolanda Díaz. Està clar que Abascal i Feijó són els grans perdedors, cadascun a la seva manera. I el tema de l'abstenció, és que justament jo abans quan deia Junts ha de pensar molt bé el que fa, perquè no pot fer pa per avui i fam per demà. Ha de pensar què fa respecte a l'independentisme, no només respecte al govern o la governabilitat d'Espanya. Perquè sap perfectament que aquesta campanya de l'abstencionisme venia principalment de sectors independentistes, no ha triomfat especialment, però sí que ha castigat l'independentisme, sobretot Esquerra. Esquerra molt més que Junts, però Junts també ha perdut vots. I al final, això combinat amb l'alarma que hi havia per l'extrema dreta, hi ha hagut gent que altres vegades havia votat Esquerra, que ha votat PSC o que ha votat Sumar a Catalunya, tots en coneixem, i gent que havia estat l'1 d'octubre als col·legis electorals, que està fent vot d'aquest tipus. Per tant, hi ha un cert vot hi ha hagut un cert vot prestat. Llavors, es tracta de que l'independentisme, que el mal que té és de no haver complert expectatives i, a més, de tenir una falta d'estratègia unitària, ara, si vol continuar com a moviment, si els partits volen continuar pintant alguna cosa en el moviment, perquè una cosa és l'independentisme de la gent, una altra cosa és els partits independentistes, que són els que realment estan en crisi, doncs si volen tornar a pintar alguna cosa, s'han de replantejar què fan i han d'intentar crear una certa unitat estratègica, certa. No cal que siguin la mateixa cosa, però no poden anar com fins ara, cadascun per la seva banda, no, sinó enfrontats. Perquè llavors a futur perdran.
Però jo preguntaria a tota aquesta gent que s'ha abstingut o que ha seguit aquesta consigna de l'abstenció de això no va amb nosaltres, ara què? Perquè ara resulta que aquesta part independentista que té, lícitament té uns objectius, etc., ara ho tenen més a tocar que abans del...
És que el problema no és mai dels electors, el problema és dels partits, són els partits que han de trobar la
solució. Però aquests electors que han decidit no anar a votar perquè no va amb nosaltres, ara resulta que sí que compten amb ells, vull dir, amb el món independentista, per formar govern. Per tant, ara què?
Però és que aquesta gent no se senten apel·lats per això.
On jugarà? No, jo crec que, home, en l'objectiu final sí.
Sí, però és que no creuen que aquesta sigui la via. Per tant, no compten en aquest panorama. El que passa és que els partits sí que els interessa recuperar aquests electors i han de mirar com ho fan.
Insisteixo, amb el punt de partida en què estava jo al començar la conversa, tot passa perquè no poden perdre la Generalitat. O sigui, és que no hi ha altre objectiu a curt termini. O sigui, la perspectiva de que Illa guanyi les eleccions autonòmiques, si són el 2025 o si són l'any que ve, els deixaria a l'absolut desert tots dos. Vull dir, tota l'estratègia passa per conservar alguna cosa. A partir d'aquí pots remuntar, pots tornar a construir discursos de que un dia serem independents, el que tu vulguis. Però si no tens això de manera immediata...
Jo crec que passa per conservar l'electorat, més que la Generalitat en concret.
És exactament el mateix. És exactament
una cosa és conseqüència de l'altra, però l'essencial és conservar l'electorat, recuperar l'electorat, perquè si no l'electorat se n'anirà cap a una altra banda. La gent no ha deixat de ser independentista, eh?
Mira, abans que parlàvem...
No ho sé, les enquestes diuen que va fluctuant, vull dir que... Puja, baixa, i mai ha estat
un percentatge...
I ara ha estat més baix que mai.
Ja està.
Però és igual. Ara els que diuen que són independentistes a l'enquesta del CEO són un 48 i havien arribat a ser un 52, un 53. És una fluctuació. Això no vol dir que l'independentisme hagi desaparegut,
evidentment,
i que hagi deixat de ser un sector important de la població, perquè no és així. Ara... Sí que els partits independentistes tenen problemes en perdent electors i, per tant, necessiten recuperar aquest electorat. Que després això els hi permeti recuperar la Generalitat, no et dic que no, i evidentment segur que ho volen, segur. Però...
Abans que parlàvem del canvi de cromos i tal, i que jo deia que igual els Junts podrien entrar a la Diputació, doncs mira, s'acaba d'anunciar que Esquerra Republicana entrarà al govern de la Diputació.
Sí, això ja fa dies que...
Sí, vull dir
que se sabia que hi havia aquesta
aquí
oferta.
Aquí hi ha alguns que hi han fet feina.
Sí, sí.
Exacte, aquesta última hora que treu la Vanguardia, que Esquerra Republicana entrarà en el govern de la Diputació de Barcelona amb el PSC i els Comuns.
I els Comuns.
I amb aquesta última hora fem una pausa molt, 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 molt breu, com totes les que hem fet fins ara, i tornem.
Aquest estiu seguim vetllant per la teva seguretat al mar. Els Mossos d'Esquadra ens despleguem a tota la costa catalana. Si ens necessites... Truca al 112. Som la policia del mar. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Hi ha qui, quan sent bé, pensa en vacances, en viure, en viatge i en volant. Perquè ara pots conduir un Cupra Formentor amb entrega immediata per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acosta't al teu Cupra Garage. O descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
milionari.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 76 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10:49, per tant, 10 minutets llargs i haurem arribat a les 11 del matí. Hem anat a publicitat amb aquesta última hora que llegíem a La Vanguardia de que Esquerra Republicana entrarà al govern de la Diputació de Barcelona amb el PSC i els Comuns, i l'Enric Sierra, el director adjunt de La Vanguardia, deia previsible, no?
Sí, bueno, i el Carles també.
I el Carles.
Sí, previsible, i jo crec que també pot tenir una certa lectura després de que Junts ara tingui un paper, com hem estat parlant durant tot aquest matí, un paper important, fonamental, en l'estratègia, en la configuració del govern d'Espanya, més que no pas Esquerra Republicana, tot i tenir els mateixos diputats, doncs clar, també necessiten amarrar alguns acords i alguns punts de poder, i en aquest cas doncs la Diputació és una institució molt poderosa econòmicament i territorialment, i per tant doncs sí, en aquest sentit és previsible.
De fet, la Diputació és, no se'n recordeu, no, del tros aquell de fusta Titanic, que sempre hi ha la cosa aquesta de Leonardo DiCaprio, t'hi podies haver agafat també, no? I que hi cabíeu tots dos. A la Diputació és un tros de fusta molt gran, i caben tots, i s'hi poden agafar i poden flotar durant temps fins que els tenen a rescatar.
I fins i tot junts hi podien entrar.
Sí, per això, que no ho descartis.
Sí, sí.
Sí, la setmana passada ja nosaltres també ja vam estar publicant tota l'estira i arronsa que hi havia, perquè hi havia l'interès i la pressió del PSC, dels Comuns, hi havia molta pressió dels Comuns perquè Esquerra s'incorporés també en aquest govern. Ells posaven la pega de que no era el moment de parlar-ne abans de les eleccions, no els agradaven aquests dos independents de Junts que han saltat del barco també, aquests del paraigua Impulsem Penedès, i veien pegues, però clar, Esquerra es troba en una situació bastant depressiva, diguéssim, i és molt difícil resistir-se a la temptació d'entrar a la Diputació. Això també hi ha un efecte d'aïllament de Junts, diguéssim, que segurament no els està gens malament, però s'haurà de veure. Justament ara que està tothom parlant de que han de parlar entre ells, ells mateixos ho diuen, que han de parlar entre ells i que han de buscar una unitat estratègica, quin paper hi juga aquest moviment tan aviat?
Per cert, no sé si us aneu adonat que al final no hem parlat de Jaume Asens.
No, és veritat.
Bueno, ell no vol un perfil baix, doncs.
Exacte,
ja té, ja el té.
Exacte.
Perfil baix.
Esther, que tu l'has tingut per Madrid aquests últims anys, m'interessa la teva opinió en aquest sentit. Com veus fent un salt radical? Hem passat de... Bueno, és veritat que això és el món al recu. I ja va dir el Bastia ahir que continuarà tot igual i que seguirà tot igual, ell està de vacances, però és una, de la Diputació de Barcelona, que si no sé qui, que si cap allà, que si Sánchez i tal, i ara Jaume Asens. Jaume Asens, Esther, la gran aposta, almenys de moment, d'interlocutor públic, veurem aquests a la ombra que comentava l'Enric Sierra, però com a interlocutor públic és la gran aposta de Yolanda Díaz per anar a intentar potser estovar Carles Puigdemont. Com veus el perfil de l'Asens? I després la Sílvia, que ja d'entrada feia que no amb el cap. Endavant, Esther.
Home, jo, en principi, pel que veig a Madrid, jo no conec amb tanta... jo no conec d'una forma tan profunda a tots els que podrien negociar, diguéssim, des de Catalunya, però el Jaume Asens sí que el conec una mica. Sí que és una persona que ha tingut un paper que, diguéssim, manté bones relacions personals gairebé amb tothom, i especialment amb tota la bancada, diguéssim, de l'esquerra a l'esquerra del Partit Socialista, no? Però hi ha altres que no. El Pisarello, per exemple, no té aquest perfil, ni té personalment tant feeling amb algunes persones. El problema és que, bueno, ja veurem, no ho té gens fàcil. Vull dir,
al ser una persona que té bona entrada i bona premsa a totes les bandes de l'hemicicle, sempre que siguin, diguem, del centre fins a l'esquerra, del centre cap a l'esquerra, també a la dreta, però és un punt a favor. Vull dir, no està mal triat com a negociador, però tampoc no et garanteix res. Vull dir, és que és molt difícil ara mateix poder aconseguir un pacte que faci, que satisfagui a tothom, és molt complicat, molt complicat. I l'ascens, a mi em sembla una aposta bona, sensata, però no és el senyor que feia els miracles,
És que jo no sé si
ho tindrà igual difícil.
El negociador, o és l'explorador, o sigui, l'explorador que parla l'idioma dels Sioux, ves tu, avança una miqueta i mira com està la cosa. Jo crec que la negociació...
Sí, trenca el gel.
No, exacte, és el tio que més menys... I, de fet, ha parlat el seu mateix idioma. O sigui, ell ha estat molt pròxim en aquestes posicions, per tant, l'envies a explorar, però no negociar, jo crec. És un primer tanteig.
És que no té cap mena de capacitat de negociació ni en un sentit ni a l'altre. A mi em sembla una operació relat de Yolanda Díaz, que és molt hàbil, com ha demostrat, i està demostrant, i no para de demostrar. És la primera de dir, poso aquest nom sobre la taula, i és un nom que, efectivament, no cau malament, diguem-ne. Jaume Asens és el sobiranista dels comuns. Això també ho sap tothom, i certament és amic personal de Comín, però amic de sopars i dinars. No tant de Carles Puigdemont, però segur que Carles Puigdemont no es negaria a parlar amb Asens, però una cosa és que hi parli, l'altra és que el convenci de res. Perquè, a més, per caràcter, diguéssim, o sigui, no veig Jaume Asens convencent a Puigdemont d'una cosa que no vol fer, i a més, i va, però sobretot, perquè Asens no té la capacitat, no té el poder d'oferir res. L'únic que pots fer és això, és una operació relat. Per això crec que l'han triat.
Que no crec que sigui una operació de Yolanda Díaz autònomament,
És possible que no, però sí que és possible que sigui una idea que li hagin comprat.
S'ha d'haver comunicat prèviament.
Home, sí. Igual que haig de dir que el debat a tres, no sé quina impressió es va fer a vosaltres, però em va fer la impressió que l'havien preparat junts, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Estava guionat aquell, hi havia gairebé coreografia.
Enric, era evident, d'aquí la cagada d'en Feijó de no passar-s'hi per allà. Perquè, clar, va ser una gran errada. Però, bueno, de totes maneres, això del Jaume Asens és un relat que construeix el bloc, diguéssim, o el govern de coalició davant el PP. Vull dir, el PP què té fins ara? Quines news tenim? Els headlines que tenim? Que el PNB t'ha fet una botifarra. T'ha dit, escolti, amb mi no em miri, que jo amb vostè no hi vaig ni agafar bitllets. Si van amb aquests de Vox. Per tant, davant la impossibilitat de Feijó d'aconseguir un govern o formar un govern, què estan fent? Amb molta calma, perquè al cap i a la fi el Pedro Sánchez és i seguirà sent president del govern d'Espanya i president de torn de la Unió Europea i mantindrà els seus actes protocolaris, etcètera, etcètera. Nosaltres sí, el relat contra el relat del Partit Popular, que això és el que més li importa al Pedro Sánchez, és el relat de qui no ha guanyat les eleccions, però sí, com dèieu, és el guanyador moral. Escolti'm, vostè es pot posar a fer ganxeta que jo ja tinc gent explorant, sap? Perquè jo sí puc fer un acord. No diu que és molt difícil, però jo tinc possibilitats, vostè no les té. Aquest és el relat. Per tant, jo crec que ella està còmoda. Vull dir, jo li envio un home de bona voluntat, de pau i bona voluntat, i que parlin, i que xerrin, i que dinin, i que s'acostin, però tampoc tinc pressa. De fet, ahir una cosa que m'explicaven a la reunió que van tenir el Partit Socialista, amb una conversa, amb un petit moment, un petit cercle d'aquests que es fan, el Sánchez va comentar, escolta, i si quan governem aquesta legislatura... No fa falta fer 200 lleis. No tenim cap necessitat. Perquè, clar, algú li va dir... Hòstia, és que és molt complicat, El Senat hi ha majoria absoluta del Partit Popular. Això serà un lío. Tampoc tant, perquè és una cambra de segona lectura i tot el que toca al Senat torna al Congrés. Però, clar, la seva resposta va ser... Aquí no hay que hacer 200 leyes, lo entendéis, no? Esta no va a ser la legislatura de las 200 leyes. No tenemos por qué.
Per tant, sí,
Enric, molt ràpid, sí, m'has dit que tinc la mare aquí asseguda
Estic d'acord amb el que s'ha dit, efectivament forma part del relat, però jo només afegiria que està bé que quantes més persones que coneixen aquest món i que han estat en l'anterior legislatura participant de la cuina dels acords i, per exemple, de la modificació de la llei de sedició o, per exemple, la cuina dels índuls, doncs estigui aquí, té un cert, una certa autoritat moral per poder participar d'aquesta cuina.
Hola, Mar.
Hola.
Què fas tu aquí?
Doncs mireu, vinc a explicar-vos una cosa, i és que aquest estiu Fontvella t'omple de vida el Festival Internacional de Música de Cambrils. Voleu anar-hi amb la vostra família a gaudir d'un gran dia d'estiu i conèixer un meet and greet a la de Marigela Bert?
Ah, bueno.
Doncs mireu, és molt i molt fàcil. Només heu d'entrar a l'Instagram @aguafontvella i participar en el sorteig. I ja està. És així de fàcil, què et sembla?
No s'ha de participar al sorteig?
Home, a través de l'Instagram, Sergi, ja ho he dit. @aguafontvella i a partir d'aquí...
@aguafontvella i participar al
sorteig. Exacte, i a partir d'aquí podeu entrar en un meet and greet per conèixer la dama Marigela Bert. Tot un himne de masses i de nens petits.
Gràcies, Mar. Ens queda una última pausa molt, 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 molt breu, de fet, des de poc més d'un minut de publicitat, i quan tornem vull que la Sílvia, l'Enric, el Carles i l'Estera escoltin un tall de veu amb un protagonista, que és José Luis García Margallo, i una segona protagonista, que és Isabel Díaz Ayuso, i amb això acabarem.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...